Bon dia, avui s'acaba el curs escolar i per una escola garrotxina, aquest final de curs ha estat més especial que mai.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
El retorn ha estat dur perquè realment ha estat molt d'esforç, perquè sí que ha estat esforç físic de treure-ho tot, netejar-ho tot, haver de llançar les coses malmeses, i ara d'aquí és quan ve la segona part, que és tot el tema de les assegurances, que s'ha de restablir molts mobles, armaris, portes, i això tardarà un temps. Tardarà ben bé un any, poc a poc, anar-ho canviant tot.
És la directora de l'escola Lluís Castells de Ridaura, Alba Bertrina, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des de fa una setmana l'escola estava potes en l'aire per culpa de les inundacions sofertes, però que amb molta voluntat i molta rapidesa alumnes i mestres han aconseguit acabar el curs al centre. El més important de tot ha estat poder salvar bona part dels treballs que tots aquests alumnes han estat fent durant tot el curs. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 22 de juny de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Precisament l'aiguat del 13 de juny a la Vall de Bianya també va provocar danys al tram del bicicarril i a les Rieres. L'alcalde del municipi, Santi Reixac, explica que els tècnics estan valorant el cost total dels danys. 100 municipis de la Garrotxa no compleixen el consum d'aigua diari permès en situació de sequera. Són les preses la Vall d'en Bas, Santa Pau, Argelaguer, Tortellà, Ridaura i també Maià de Montcal. En política, Isabel Rigat fa un pas al costat i deixa la política momentàniament. La ja exportaveu de Sant Joan Plural ha explicat els motius de la seva decisió als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Denuncia una campanya contra la seva persona. En matèria energètica, les grans empreses aposten cada vegada més per les energies renovables. Ho explica el cofundador de Fotovol, Andreu Pou, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot. L'ús d'energies renovables millora el rendiment també de les màquines en un 40%. Són dades facilitades pel Consell Comarcal de la Garrotxa en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. La nit de les dones d'aigua renova, segons l'organització, serà una experiència immersiva que convida els espectadors a formar-ne part. En esports, Uri González es converteix en el cinquè fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El migcampista de 31 anys de Gavà arriba procedent del Prat, on ha disputat 32 partits i ha marcat un total de 4 gols aquesta darrera temporada. Qui marxa és el defensa Gonzalo Pereira, que serà la setena baixa del conjunt olotí. Després d'una temporada, el central barceloní no formarà part de la plantilla a Tercera Federació. A Primera Catalana, també en futbol, Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix no seguiran a la banqueta del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca. El club ho ha fet oficial aquest matí en un comunicat. Salavedra passa a ser el coordinador de futbol 11 del club i Jordi Boix com a coordinador de l'etapa de futbol 7. I sobre dues rodes, Martí Vaireda competirà només a les competicions de màxim nivell pel que queda temporada. El biker olotí, condicionat aquest curs per la lesió al genoll que requereix operació, va ser quart al Campionat d'Espanya i ara es prepararà pel Mundial, l'Europeu i dues proves de la Copa del Món.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El curs que s'acaba aquest dijous serà recordat, entre d'altres, per l'estrena del nou calendari escolar, que ha suposat avançar l'entrada a l'escola una setmana abans de l'habitual. Aquesta mesura s'ha apuntat sempre des del departament com un canvi fonamental per reduir el temps de desconnexió estival. En successos mor un nen d'un any atropellat per una furgoneta al districte de Ciutat Vella de Barcelona. El conductor del vehicle ha donat negatiu a les proves de droga i alcohol. Totes les platges gironines tindran les dutxes i els rentapeus tancats per estalviar aigua. Els municipis municipis de les comarques gironines no posaran en funcionament les dutxes de les platges aquest estiu, en plena situació de sequera. En l'àmbit internacional, hores decisives a la recerca del submergible del Titanic amb oxigen fins al migdia. Els equips de rescat centren la recerca a la zona on els darrers dies s'han detectat són submarins. I forta explosió de gas al centre de París amb una trentena de ferits i un desaparegut. S'ha enfonsat una façana i els serveis d'emergències continuen buscant una persona entre la runa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir va arribar l'estiu oficial astronòmic, amb una calor moderada. Va baixar una mica respecte a dimarts. A Girona, màxima de 30 graus, 31 a Sils, 30 a Vic, amb una mínima de 17, i a Olot també, mínima 17, amb una màxima de 28, exactament 27 i mig. Bé, preveiem que avui el dia sigui variable, algun ruixat al matí, i a la tarda alguna tempesta a qualsevol indret de les comarques gironines, sobretot interior i nord, però no ho descartem al prelitoral, i algun xàfec podria arribar cap a la Costa Brava. Però en principi les pluges més abundants, entre 5 i 15 litres per metre quadrat, afectarien les comarques interiors, puntualment amb intensitat, pedra o calamarsa. Les temperatures de dia lleugerament més baixes, entre 26 i 30 graus aproximadament. Calor, no deixa de ser un dia d'estiu. Previsió per de cara a divendres, que ens indica sol, al matí alguna boirina, i a la tarda alguna gotellada cap a Osona i el Lluçanès, ben poca cosa. Per tant, la vigília a Sant Joan sense cap mena de problemes. Preveiem de cara a divendres i dissabte una temperatura una mica més alta. De fet, dissabte i diumenge farà més sol, també per Sant Joan, i amb temperatures més altes. Per tant, una temperatura pròpia de l'estiu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 22 de juny de 2023, parlant del final del curs escolar que s'acaba aquest mateix dijous, i per una escola garrotxina aquest final de curs ha estat més especial que la resta. Parlem de l'escola Lluís Castells de Ridaura, que fa una setmana estava a potes en l'aire per culpa de les inundacions sofertes, però que amb molta voluntat i molta rapidesa alumnes i mestres han aconseguit acabar el curs del centre. El més important de tot ha estat poder salvar bona part dels treballs que tots aquests alumnes han estat fent durant el curs. Gerard Puigdemont.
Divendres, els alumnes de l'escola Lluís Castells de Ridaura ja podien tornar a classe després de les inundacions patides a principis de setmana. Van fer classe, però, al centre cívic, mentre mica en mica s'anaven recuperant les diferents aules de les destrosses causades per la gran plujuda. Aquest dilluns, alumnes i mestres ja podien tornar completament a la normalitat al centre, gràcies a la implicació i rapidesa de l'empresa de neteja, els propis docents i famílies que van anar a donar un cop de mà per tornar a la normalitat. En parla la directora de l'escola Lluís Castells de Ridaura, Alba Bertrina.
El retorn ha estat dur perquè realment ha estat molt d'esforç, perquè sí que ha estat esforç físic de treure-ho tot, netejar-ho tot, haver de llançar les coses malmeses, i ara d'aquí és quan ve la segona part, que és tot el tema de les assegurances, que s'ha de restablir molts mobles, armaris, portes, i això tardarà un temps, tardarà ben bé un any, poc a poc, anar-ho canviant tot.
Tot i la dimensió del desastre, una part important dels treballs fets pels alumnes es van poder salvar, com per exemple el projecte de les cases que van fer conjuntament els alumnes més grans i els més petits, o bé els ninots fets pels alumnes d'I5, i fins i tot també el treball sobre la guerra. Des d'un primer moment els mestres van decidir anar a salvar allò que podia afectar més emocionalment els alumnes, ho explica la tutora d'I5, Anna Mercader.
Jo crec que van estar molt agraïts en aquest sentit, perquè també nosaltres vam intentar, no?, salvar el que podia afectar més, no? Doncs emocionalment, diríem, no? D'una cosa que havien fet molta feina, no? I que havien estat treballant i que s'hi havien implicat i que en tenien moltes ganes de poder-ho mostrar a totes les famílies i a tothom qui vingui a veure-ho, doncs veure que s'havia salvat, doncs van estar supercontents.
Contra tot pronòstic, els alumnes de l'escola de Ridaura podran fer l'exposició que tant temps portaven esperant. Fa una mica més d'una setmana, el pati de l'escola era buit d'infants i l'interior era un caos, però entre tots han aconseguit revertir-ho i retornar a la normalitat.
Hem fet tot pels alumnes i les famílies perquè poguéssim entrar i acabar un bon curs, tal com hem anat fent durant tot aquest curs escolar, per tant que no hi hagués el hàndicap d'acabar un curs amb una inundació. No, 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 acabem el curs a l'escola amb totes les coses ben posades.
D'un imprevist com és una inundació, aquesta escola garrotxina n'ha convertit en una oportunitat de gestionar situacions complexes per a part de mestres i famílies, però també pels més petits, per ser conscients que aquestes coses, vulguis o no, poden passar.
Precisament aquest aiguat que va afectar l'escola Lluís Castells de Ridaura també va afectar la vall de Bianya, que va provocar danys al tram de Bicicarril i a les Rieres. L'alcalde del municipi, Santi Reixac, explica que els tècnics estan valorant el cost total dels danys. També afegeix que, si és necessari, recorreran a institucions superiors per demanar ajudes econòmiques. Aquell dia van caure més de 100 litres per metre quadrat a la zona, obligant a tallar les principals vies d'accés a la vall durant hores.
Litres i litres d'aigua van caure de cop sobre la vall de Bianya fa poc més d'una setmana. Era el dimarts 13 de juny, quan pels volts a les 4 de la tarda coneixíem que la riera de Santa Margarida es desbordava i provocava el tall en els dos sentits de la marxa de la carretera N260. És la principal via d'accés al municipi i va quedar tallada durant hores a causa de la gran quantitat d'aigua acumulada. Un aiguat que a banda d'inundacions va provocar danys, en especial a la zona del Bicicarril i també als vorals de les Rieres. Encara no se sap una xifra exacta del cost que pot tenir a reparar aquests danys que estan valorant els tècnics, com explica l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac.
Estem valorant, tenim els tècnics que estan treballant i coses, sorpreses que van sortint cada dia, que van sortint, que si un lloc hi ha hagut un arbre que ha caigut al mig de la Riera, que coses d'aquestes, que, bueno, i postos que la riera, doncs, el desbordar s'ha fet malbé, doncs, al marge de la riera, bueno, és un tema, jo crec que és important, i per això el tècnic ho estan valorant.
Tot i que el gran aiguat ja ha passat una setmana després, encara s'estan produint petites esllavissades a causa de la gran quantitat d'aigua. Des del municipi parlen d'uns 150 litres que van poder arribar a caure. En els darrers dies es van trobar desperfectes que s'han de solucionar.
150 litres que diem que varen caure segurament per aquí a Santa Llúcia, però els altres puestos també tenen el que va caure, no? I ara van sortint coses que amb el dia doncs estàs llevissant o hi ha caigudes arbres, hi ha caigudes de rompudes de que veus que s'hi haurà de fer una paret de pedra perquè si no les coses s'enfonsen, bueno, coses que van sortint. És el que dèiem a vegades sempre que a vegades diu, què farem? Dic, no, farem el dia a dia. Doncs bé, bueno, el dia a dia ens trobem que és això.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, no descarta demanar ajudes econòmiques a institucions superiors si el cost per reparar els danys augmenta durant el pas dels dies.
Seguim parlant d'aigua, en aquest cas de sequera, perquè 100 municipis de la Garrotxa no compleixen el consum d'aigua diari permès en situació de sequera. Són les Preses, la Vall d'en Bas, Santa Pau, Argelaguer, Tortellà, Ridaura i Maià de Montcal. Superen els 230 litres d'aigua per habitant al dia establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, 5 municipis de la comarca, entre els quals hi ha Olot, s'hi compleixen amb els números marcats. No hi ha dades, de moment, de 9 pobles de la Garrotxa.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Tot i les darreres pluges, la sequera no ha desaparegut de les nostres vides. Molts municipis de Catalunya segueixen en fase d'excepcionalitat, entre els quals hi ha els 21 municipis de la Garrotxa. Les xifres no són bones en alguns d'ells, ja que en 6 pobles de la comarca no es compleixen certes restriccions. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, no es pot superar el consum d'aigua de 230 litres per habitant al dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals. Aquest número es supera en 5 pobles de la comarca dins la unitat d'explotació de la serralada transversal. Són les Preses, la Vall d'en Bas, Santa Pau, Argelaguer, Tortellà i Ridaura. Les Preses és el municipi d'aquesta zona on l'accés d'aquest límit de consum d'aigua és més alt, amb 486 litres al dia per habitant. On tampoc es compleix aquesta restricció és a Maià de Montcal, que forma part de la unitat d'explotació de l'Empordà. On sí es compleix amb el límit de 230 litres de consum d'aigua per habitant al dia és en 5 municipis de la comarca, entre els quals hi ha Olot, amb 207 16 litres, una xifra per sota el màxim permès. A Montagut i Oix, Castellfollit de la Roca, Mieres i Sant Aniol de Finestres també es compleix amb el límit. Pel que fa a la resta de pobles com són Besalú, Sant Joan les Fonts, les Planes Hostoles, Sant Jaume de Llierca, Sant Feliu de Pallerols, Beuda, Sant Ferriol i Sales de Llierca, no hi ha dades disponibles. Tot i que la normativa preveu sancions per incompliment, de moment no s'han aplicat, s'aplicaran més endavant. S'espera que aquest juliol es publiqui la convocatòria d'ajudes als ajuntaments per millorar les xarxes i no s'imposaran sancions fins que hagi passat un mes d'aquesta convocatòria.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, obrim carpeta política parlant d'Isabel Rigat, que fa un pas al costat i deixa la política momentàniament. La ja exportaveu de Sant Joan Plural ha explicat els motius de la seva decisió als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Denuncia una campanya contra la seva persona i acusa Junts per Sant Joan les Fonts de nombrar-la en cada porta a porta de la campanya electoral. També diu que deixa la política per desgast i la seva situació familiar. No descarta retornar d'aquí a 4 anys.
Un dels moments del dissabte d'actes de constitució d'ajuntaments es va produir a Sant Joan les Fonts. La cap de l'oposició i portaveu de Sant Joan Plural, Isabel Rigat, no va assistir a la recollida d'acte de regidora i es va conèixer que deixava la política. Una decisió que, segons Rigat, va prendre el 9 de juny, una setmana abans d'aquest ple. Després d'una campanya i un mandat marcats per la tensió entre les dues portaveus i els dos partits, Isabel Rigat denuncia una campanya contra ella. Explica que la gent del poble ja sap el que s'ha dit sobre ella i assegura que no li han agradat gens moltes coses que han passat.
La gent de Sant Joan ja saben el trenar que han fet servir per anar contra la meva persona. Llavors no crec que, bueno, això, vull dir que no m'ha agradat. Vull dir que cada vegada que anessin a parlar amb algú hagués de sortir el meu nom. I pregaria, doncs, que a partir d'ara tota aquesta gent que han dit coses contra mi i la meva família, doncs que ens deixin en pau, perquè jo havia fet un pas al costat i ara hi ha una altra gent que porta el grup de Sant Joan Plural, que no sóc jo, i per tant jo em desentenc en aquests moments momentàniament de la política.
Isabel Rigat justifica la seva renúncia a l'acte de regidora de Sant Joan les Fonts a causa de la seva situació personal i familiar, a banda de, segons ella, la campanya que s'ha generat contra la seva persona. Però el proper mandat d'aquí 4 anys no descarta tornar a la política.
Vaig prendre la determinació, doncs, de que havia de fer un pas al costat i deixar pas a altra gent, que potser, bueno, jo no tenia prou el temps suficient per dedicar-me a la política i no descarto que d'aquí poder 4 anys estigui retirada, torni a tenir temps, però ara me vull dedicar personalment a la meva família i al meu negoci, que és el que em dona, que des del que menjo cada dia.
El lloc d'Isabel Rigat a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts l'ocuparà el fins ara número 2 de la llista de Sant Joan Plural, Joan Timonet. Rigat es va presentar per primera vegada a unes eleccions municipals l'any 2019, quan Sant Joan Plural va obtenir 5 regidors i es va quedar a poc més de 30 vots de l'alcaldia.
I al Ripollès, els grups d'esquerres de l'Ajuntament de Ripoll desmenteixen l'existència d'un pacte amb Junts, tal com ha anunciat en les últimes hores la portaveu de la formació Manoli Vega. CUP, Esquerra i el PSC han comparegut conjuntament davant els mitjans de comunicació per donar la seva versió dels fets i per tornar a mostrar la seva voluntat de treballar plegats per signar un acord, diuen, sense exclusions, informa el nostre company Guido Singuerotti.
Les forces d'esquerres han lamentat que des de Junts es vetin idees i persones en referència a la demanda que van tenir els juntistes perquè la CUP donés suport gratuït a un govern tripartit de Junts, Esquerra i PSC. Els juntistes també van donar per fet aquest pacte, mentre que Esquerra avui ho ha desmentit. Ara, les forces d'esquerres esperen poder negociar de nou amb Junts, posant com a punt de partida l'acord presentat dimarts de la setmana passada. En parlen Enric Pérez, Daniel Vilaseca i Chantal Pérez, portaveus de PSC, Alternativa per Ripoll CUP i Esquerra Republicana a Ripoll, respectivament.
Sense que hi hagi un timing, doncs, que apreti tant, malgrat que evidentment la situació és greu i han d'intentar reconduir-la, puguem, doncs, establir això, un marc que pugui tornar a generar algunes confiances que permetin uns certs acords per això, doncs, a partir de veure els programes, aconseguir tirar endavant Ripoll i que no quedi en un bloqueig.
Jo penso que l'indispensable és aixecar vetos, seure, parlar i establir aquest full de ruta amb compromís, un full de ruta amb compromís, per llavors poder arribar a intentant arribar com més ràpid millor a un nou govern.
Tornem a estar a l'escenari de dimarts passat. Govern progressista i de canvi, liderat per les forces que representem nosaltres tres, amb el suport de Junts. I allí sembla que davant de vosaltres es va mostrar disposada, i amb l'alcaldia per Esquerra. No sé, veig que no estem tan lluny de l'acord.
Aquests tres grups esperen que Junts no faci més girs de guió, ja que han considerat que s'han canviat les regles del joc en les negociacions de les últimes setmanes. Amb tot, esperen que hi hagi voluntat de seure i parlar sense vetos per arribar a un acord de govern prou ampli per garantir la governabilitat de Ripoll.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Les grans empreses aposten cada vegada més per les energies renovables. Ho explica el cofundador de Fotovol, Andreu Pou, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Lot. Segons els experts, cada vegada hi ha més consciència i el sector es troba en un moment on la indústria s'està animant a utilitzar aquest model d'eficiència energètica. Que els preus estiguin corregint també ajuda a que la inversió aporti beneficis a les empreses. Fa uns anys, una instal·lació de plaques fotovoltaiques a una empresa valia 5 vegades més cara. El boom en el sector és una realitat i les empreses veuen que obtenen benefici gràcies a les energies renovables. Segons els experts, cada vegada hi ha més empreses grans que aposten per reduir el consum d'energia obtenint un major rendiment. Fotovol és una de les empreses que s'encarrega d'aquest tipus d'instal·lacions, com per exemple en empreses com el Zamora Group o Zoetis.
Hi ha empreses com, i sense comptar les subvencions, qualsevol tipus d'ajudes públiques o bonificació fiscal, hi ha empreses que en dos anys i pico tenen amortitzat. Estem parlant d'empreses que tenen un gran consum elèctric i que segurament han instal·lat al voltant d'un megawatt. Llavors, una empresa mitja estaríem al voltant dels 3 anys i mig, 4 anys i mig. Una indústria potent però que no tingui un consum tan elevat.
Empreses més petites també aposten per les energies renovables i poden amortitzar la inversió entre 5 i 6 anys. Fotovol dona una garantia de producció del 80% al cap de 25 anys. Si parlem d'un habitatge residencial, l'amortització té una durada d'uns 8 anys. Una sèrie de factors que està provocant un augment d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques i que, segons Pou, és gràcies a la comunicació que es fa i que s'ha de seguir fent.
Millorar, diguéssim, la comunicació. Justament la comunicació pública és el que ha fet que tants empresaris a dia d'avui estiguin invertint en això. Fa 2 anys era igual d'interessant i no hi havia el boom que hi ha ara. Com s'ha provocat aquest boom? Doncs la gent en parla per la tele, el que estem fent ara tu i jo, doncs això serveix també per conscienciar i per explicar a aquestes empreses que potser encara no els hi ha arribat.
Les ajudes econòmiques per a la instal·lació de plaques solars a empreses també són un factor d'ajuda perquè a dia d'avui s'estigui produint l'anomenat boom del desplegament de les energies alternatives, que es preveu que duri 2 o 3 anys més. En la mateixa línia, l'ús de l'energia renovable millora el rendiment de les màquines en un 40%. Són dades facilitades pel Consell Comarcal de la Garrotxa en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, en les quals el canvi climàtic i la transició energètica ressalten els dos grans defectes del model energètic actual. El rendiment dels sistemes de generació i les emissions de CO2 que comporten, però bac.
Durant milers d'anys, l'evolució de la humanitat va passar per la crema d'arbres per poder escalfar-se i cuinar, i més tard en la generació de vapor per obtenir energia. Des de la revolució industrial s'ha multiplicat milers de vegades el consum energètic. Un 10% s'entén per l'augment de la població mundial i la resta per la multiplicació d'activitats amb necessitats energètiques com la il·luminació, la indústria i la mobilitat. Segons expliquen experts en electrificació, els límits físics en els cicles termodinàmics utilitzats en la combustió de fòssils fan que les màquines tèrmics no superin el 40% de rendiment, mentre que les màquines elèctriques que utilitzen energies renovables acostumen a superar el 80% del rendiment. Segons l'enginyer tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa i de l'OCTE, Isaac Cribillers, aquesta energia permet utilitzar-ne menys per donar el mateix servei.
El que és les energies renovables van lligades inevitablement a electrificar la societat i, per exemple, en el cas de la climatització de les llars, utilitzar energies renovables facilita la utilització de bombes de calor, que són de l'ordre entre 2 i 5 cops més eficients que un sistema d'utilització directa de l'energia a través de la dels combustibles fòssils.
Segons Cribillers, el desenvolupament en tecnologia reforça el concepte de l'electrificació que, explica, facilita el control i l'adaptació dels usos que se li puguin donar i assegura que cal una aposta clara per assolir l'objectiu d'electrificar la societat abans de l'any 2030.
Vivim en una societat, evidentment, amb condicionants econòmics i fins a dia d'avui, tot i que en els últims temps estem veient com els costos econòmics de l'energia basada en combustibles fòssils ha anat augmentant-se per diversos factors, entre ells la guerra d'Ucraïna, fins a dia d'avui encara resultava prou avantatjós econòmicament.
Per aconseguir aquesta transició, Cribillers creu que les administracions han de donar l'impuls necessari, però serà la societat la que ho farà possible.
I abans dels esports parlem de dues notícies de caire cultural importants d'aquest cap de setmana a casa nostra. Comencem parlant de la Nit de les Dones d'Aigua, que es renova. Segons l'organització, serà una experiència immersiva que convida els espectadors a formar-ne part. La Nit de les Dones d'Aigua és tota una tradició a Sant Joan les Fonts i un dels espectacles més màgics de la Revetlla de Sant Joan a casa nostra.
Marta Muñoz i Xavi Bayona són els encarregats aquest any de dirigir l'espectacle de la Nit de les Dones d'Aigua de Sant Joan les Fonts. Muñoz és professora de dansa i Bayona és arquitecta. Aquestes facetes tan diferents els ha facilitat repartir-se la feina de cara a divendres. Muñoz ha avançat que enguany no serà només un espectacle de dansa, sinó que serà una experiència immersiva pels espectadors. A més, ha reconegut que el repte ha estat generar una atmosfera màgica amb un espectacle que compta amb una part d'improvisació.
Hi ha tota l'estructura creada i a partir d'aquí el que volem és generar màgia i la màgia genera amb presència autèntica i presència real. No hi ha una representació, o sigui, no és un guió après de memòria. És una representació d'aquell moment, de lo que està passant, d'aquella nit i d'aquell... I aquí ja no dic res més.
Marta Muñoz explica que per preparar la Nit de les Dones d'Aigua s'ha inspirat amb l'entorn, amb tot allò que ha après treballant amb dones al llarg de la seva carrera professional i amb les àvies de Sant Joan les Fonts.
Vaig anar a l'escola de Sant Joan i li vaig demanar als nens de 5è i 6è que entrevistessin a les seves àvies i que els demanessin experiències. O sigui, quan deia que volia agrair les dones que porto anys treballant, també vull agrair aquestes àvies, que han portat experiències, coses que els hi passava quan anaven a la font a rentar el riu. I aquells nens va ser molt... Jo sento que va ser molt bonic per ells també poder fer aquella recerca. I aquestes dones formaran part de l'espectacle amb la seva veu.
La Nit de les Dones d'Aigua començarà a 2:15 de la nit d'aquest divendres. És gratuït i s'hi pot assistir sense reserva prèvia. A diferència d'edicions anteriors, Muñoz recomana al públic que arribi poc abans de l'inici, ja que les portes romandran tancades fins llavors.
I un dels actes especials de Sant Joan, també a la Garrotxa, és la Flama del Canigó, que arribarà a Olot aquest divendres pels vols a les 6 de la tarda. És la previsió que té Òmnium Garrotxa per tota la gent que no es vulgui perdre un dels actes més bonics i tradicionals que es duen a terme a la comarca. La Flama arribarà cap a 4:45 a la Vall de Bianya i a partir d'allà es començaran a fer els relleus en 3 trams, Sant Joan les Fonts, Besalú i Olot.
La Flama del Canigó està previst que arribi a la Garrotxa aquest divendres quan faltin pocs minuts per les 5 de la tarda. Arribarà per la Vall de Bianya i a partir d'allà els diferents rellevistes la portaran als diferents pobles de la comarca. Un dels trams serà el que es dirigirà cap a Sant Joan les Fonts, però la Flama també arribarà per l'altra punta de la Garrotxa, a Besalú, per repartir-la pels pobles de la Vall de Llierca. Una mica més tard, la Flama del Canigó arribarà a Olot. En parla la membre d'Òmnium Garrotxa, Nuri Bataller.
I a Olot doncs, arribarà a les 6 de la tarda a la plaça del Carme, 6:15, el temps que els hi, que triguin a arribar. Allà s'organitza una cercavila amb el gegant Santonegro, amb els ministres de la Boera i tota la gent que vulgui participar. I a les 6 surt aquesta cercavila fins al Firal. Té previst arribar al Firal a 6:45, on es farà l'acte d'arribada.
Un grup de voluntaris són els que faran el relleu a Sant Joan les Fonts. A Besalú se n'encarregaran els ciclistes dels desfrenats i a Olot seran els atletes del Club Natació Olot i del Club Atletisme Olot Terra de Volcans qui s'encarregaran de fer arribar la Flama. Enguany el manifest que es llegirà arreu dels països catalans serà el de l'exconseller Lluís Puig.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva parlant d'Uri González, que es converteix en el cinquè fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El migcampista de 31 anys de Gavà arriba procedent del Prat, on ha disputat 32 partits i ha marcat 4 gols aquesta temporada. També va jugar a l'Europa i es va formar al Gavà. González ja ha coincidit amb Dolera com a entrenador, precisament en aquesta última temporada del conjunt Pota Blava. Qui no seguirà la Unió Esportiva Olot és el defensa Gonzalo Pereira, que és la setena baixa del conjunt olotí. El central barceloní no formarà part de la plantilla a Tercera Federació. Ha estat un dels jugadors amb més minuts, superant els 2.500, i ha disputat 30 partits. Pereira se suma a Xumetra, Eloi Amagat, Forgas, Aymar, Manel i Otserrano com a absències confirmades per al curs 2023-2024. Seguim parlant de futbol, baixem cap a Primera Catalana, on Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix no seguiran a la banqueta del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca. El club ho ha fet oficial aquest matí en un comunicat. Salavedra ha estat 5 temporades el tècnic del primer equip, on en 3 i mig ha estat acompanyat de Boix. Els dos van ser els tècnics de l'ascens del conjunt groc a Primera Catalana la temporada passada i també del darrer curs, on l'equip s'ha mantingut a la categoria. El Bosc de Tosca ha anunciat que seguiran vinculats al club. Jean-Miquel Salavedra com a coordinador de l'etapa de Futbol 11 i Jordi Boix com a coordinador de l'etapa de Futbol 7. I deixem de banda el futbol, pugem sobre les dues rodes de la bicicleta per parlar de Martí Vayreda, que competirà només a les competicions de màxim nivell pel que queda de temporada. El biker olotí, condicionat aquest curs per la lesió al genoll, que requereix operació, va ser quart al Campionat d'Espanya i ara es prepararà pel Mundial, l'Europeu i dues proves de la Copa del Món.
La lesió al genoll continua condicionant la temporada de Martí Vayreda, que tot i intentar-ho, només va poder ser quart al Campionat d'Espanya on defensava títol.
A les semifinals no em vaig juntar tan bé com m'esperava. Se'm va inflar el genoll uns 5 dies abans, vaig haver d'estar 5 dies parat, llavors vaig poder entrenar 4 dies, molt poca estona perquè no se m'inflés pel campionat, i després no vaig arribar amb el nivell que jo esperava. Les semifinals sobretot van ser bastant dures perquè eren zones molt físiques, el natural, i clar, el no poder entrenar, no, doncs tot i fer sèries o anar amb bicicleta de muntanya per agafar resistència, el ser un esport tan específic, a l'agafar la bici de trial doncs faltava, no, aquest punt de resistència que només s'aconsegueix entrenant. Tot i així, vaig poder entrar a la final i al final em vaig notar molt més bé.
Aquests dies en Martí assegura poder entrenar amb certa normalitat i espera poder afrontar amb garanties les dues copes del món, el Mundial i l'Europeu.
Et posen en el paper i ens diu, mira, podràs competir, no?, les copes del món, el Campionat del Món, el Campionat d'Europa, encara que no estiguis al tal, almenys hi pots ser, no?, i pots anar, pots tenir l'experiència aquesta d'estar allà, o t'operes i ja està. Doncs clar, prefereixo ser allà, exacte, mantinguent rànquing, fent el que pugui, no?, assolint una experiència més, doncs, mentalment el fet aquest de no estar bé i tot i així, doncs, aprendre a mirar les coses diferents, no?, intentar fer aquest creixement personal i ja està, i aviam com surt.
Martí Vayreda és conscient que fins que sigui operat no tindrà possibilitats reals de tornar al seu nivell i és per això que enguany reduirà competicions. El biker olotí no tornarà a competir fins la tercera setmana de juliol per disputar una de les proves de la Copa del Món.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 22 de juny de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.